Avui, cara a cara definitiu entre les candidatures d'Esquerra, abans de la votació definitiva d'aquest dissabte per escollir el nou líder dels republicans. I sobre la taula segueixen moltes preguntes. Què ha votat Oriol Junqueras en la consulta sobre la investidura de Salvador Illa? I què va fer amb el cas d'assetjament sexual a exteriors? També què passarà al govern de Barcelona? Hi entrarà o no hi entrarà Esquerra Republicana? A veure si aquest vespre els militants obtenen alguna resposta. Bon dia, Catalunya, són les 8.
Al matí a Ràdio Estel, amb Pau Massí.
Són les 8 d'aquest dijous 12 de desembre i és plena hora punta i, com sempre, abans que res, consultem amb el RAC quin és ara mateix l'estat de la xarxa viària catalana, com estan les carreteres catalanes, tots els detalls des del RAC. Carla Buigas, bon dia.
Bon dia, pendents. Aquesta hora d'un accident a la C-16 al túnel de Can Revella, Sant Cugat, ja s'ha reobert el carril tallat, però es mantenen encara retencions en sentit sud i aturades a la B-30 en aquest mateix punt. També a la 2 hi ha afectacions als punts de Sant Andreu de la Barca i al tram de Sant Feliu, a la B-23 del Papiol a Molins i a la C-32 de Sant Boi, tot cap a Barcelona. I també hi ha circulació intensa als punts habituals del Vallès, a la C-58 a Sant Quirze, cap a la P-7, a la mateixa P-7 també al punt de Barberà, en els dos sentits de la marxa, com també l'accés a Barcelona pel nus de la Trinitat. A les rondes hi ha 8 quilòmetres d'afectacions a la B20 des de Nou Barris per una avaria que talla un carril en sentit sud i també a la ronda litoral des de Sant Adrià cap a Llobregat, com també al Bon Pastor cap al nord. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Carla. I connectem també amb el nostre home del temps, en Jordi Miralles, perquè ens expliqui amb quines temperatures ens estem despertant avui i quin és el temps que ens espera per aquest dijous. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pau, bon dia. Comencem la jornada amb fred, però no tant com ahir. Han pujat una miqueta les temperatures. Ara mateix 11 graus a Barcelona, 9 a Tarragona, 8 graus a Girona i 3 graus a Lleida. I avui les temperatures màximes seran entre 2 i 3 graus superiors a les que vàrem tenir ahir. Això vol dir màximes les més altes entre els 10 i els 13-14 graus. D'aquí no passarem. Però avui hem de parlar sobretot de pluja, perquè la pluja ja ha estat protagonista aquestes últimes hores a molts punts del litoral i del prelitoral, especialment a les comarques de Tarragona. S'han recollit 23 litres d'aigua per metre quadrat aquesta matinada a Torredembarra. Continuarà plovent al llarg del dia d'avui a qualsevol punt de la costa i també del prelitoral, i també a la resta del país ho farà. Com que pugen les temperatures, també ho farà la cota de neu, que avui estarà situada al voltant dels 1.200 metres aquest matí, arribant fins als 1.400 de cara a la tarda. I ja diem que les pluges localment més fortes correspondran a les comarques del litoral i també del prelitoral. De cara a demà esperem obertura de clarianes arreu del país, avui amb pluges, per tant, paraigua ben necessari, però en canvi demà podrem deixar el paraigua i les temperatures pujaran, ho continuaran fent també de cara al cap de setmana, però sempre amb valors màxims inferiors als normals per l'època de l'any.
Gràcies, Jordi. Són les 8 i 3. Arrenquem amb els titulars.
Tota la informació al matí a Ràdio Estel.
Bon dia, Júlia Julbe.
Bon dia, Pau.
Foc Nou no es posiciona ni per Oriol Junqueras ni per Xavier Godàs per presidir Esquerra Republicana. Cap de les dues candidatures no compleix les 5 condicions que el grup exigia per donar-los suport explícit.
Sí, la plataforma liderada per Helena Solà i Alfred Bosch ho ha decidit en assemblea per una majoria del 60%. A més, el grup també dona llibertat de vot de cara a la segona volta que té lloc aquest dissabte, 14 de desembre.
Això sí, demanen votar amb consciència. I precisament Junqueras i Godàs es veuran les cares avui per partida doble. Aquest matí s'enfronten en un cara a cara a Catalunya Ràdio i al vespre a partir de les 7 en l'únic cara a cara organitzat pel partit a la seu d'Esquerra Republicana al carrer Calàbria de Barcelona.
Sí, ara bé, aquesta vegada no veurem un cara a cara entre les candidates a secretària general. Alba Camps, de Nova Esquerra Nacional, lamenta que Militància Decidim no vol confrontar Camps i Alemany però no els han donat cap argument de pes.
Avui en parlarem a partir de 9:15 amb Diana Riba, que és candidata a la presidència adjunta d'Esquerra Republicana, juntament amb Oriol Junqueras, per la llista que lidera el de Sant Vicenç dels Horts, el que ha estat president d'Esquerra Republicana durant els últims 13 anys, amb militància Decidim. I els partits independentistes pressionen Salvador Illa perquè faci marxa enrere i no accepti l'entrada de la Policia Nacional ni la Guàrdia Civil al servei del telèfon d'emergència 112.
El govern del PSC ha acordat cedir més competències als cossos policials de l'Estat, mentre que endarrereix que els Mossos d'Esquadra puguin assumir més control a ports i aeroports. La CUP veu inèdit que la Generalitat atorgui competències per iniciativa pròpia, mentre que Esquerra Republicana ja avisa que no negociaran res amb el PSC fins que no hi hagi una rectificació.
Comencen les primeres vagues de lloguers a Catalunya després de la manifestació multitudinària del novembre que es va fer a Barcelona. L'acció ha començat en dos blocs, un a Salou i l'altre a Sant Manat, tots dos propietats de la Caixa.
En el primer cas són 23 pisos d'un immoble de 80, la meitat dels quals es troben buits i que fa dos mesos que no paguen. Suposa un 62% dels llogaters. Pel que fa a la promoció de Sant Manat, s'espera que aquesta acció comenci ja el mes de març. Els veïns denuncien assetjament immobiliari, manca de manteniment dels edificis i desenes de clàusules abusives. Paral·lelament, el sindicat de llogateres ja ha començat un porta a porta a 500 habitatges de la ciutat de Barcelona, on se sospita que també es podria iniciar una vaga de lloguers.
I els metges estan preocupats perquè cada vegada hi ha més persones que prenen més de 10 medicaments al dia i, a més, ho fan sense recepta. Aquest consum excessiu pot provocar efectes adversos en la salut.
Un 4% de la població atesa als centres d'atenció primària de Catalunya pren 10 o més medicaments al dia. A Barcelona Ciutat i el seu cinturó metropolità són les àrees de Catalunya amb més pacients poliomedicats. L'edat, el gènere i la situació socioeconòmica són factors que també influeixen. Les persones grans són les que més es mediquen. Les dones prenen més fàrmacs que els homes i les zones més pobres també són les que estan més sobremedicades.
I la gran majoria de pescadors catalans no estan d'acord amb l'acord que es va signar a Brussel·les sobre les quotes de pesca. El sector considera que es tracta d'un xantatge a l'increment d'activitat, a canvi, això sí, d'implantar més mesures sostenibles.
Sí, els pescadors rapitencs creuen que això els deixarà tocats de mort, mentre que a Girona hi ha diversitat d'opinions. La majoria no ho han rebut bé, menys els pescadors de Palamós. Allà reivindiquen que fa anys que repliquen el model que s'ha acordat a Brussel·les.
I pel que fa als esports, Rafa Sanahuja, bon dia.
Bon dia, Palma, sí.
Gran nit, culer a Europa, el Barça s'imposa al Dortmund i aconsegueix una victòria importantíssima al camp del Borussia, 2-3, que li permet consolidar la segona posició a la Lliga de Campions. Els blaugrana van dominar la primera part, però el Dortmund va reaccionar a la segona igualant el marcador fins en dues ocasions.
Finalment, un gol de Ferran Torres en els últims minuts va donar la victòria als homes de Flick, que asseguren així matemàticament la classificació per a la següent fase de la competició. Rafinha, Ferran Torres, Marc Casado i Lamine Yamal, escollit MVP del partit, han estat els protagonistes d'un triomf que permet al Barça afrontar amb optimisme les dues jornades restants de la fase de grups i que ja seran al gener.
Gràcies, Rafa. Tot plegat ho comentarem en temps de tertúlia avui a partir de les 9 amb Meritxell Martínez Pauner, cap de Gran Barcelona del Periòdico, amb el subdirector del diari Ara, David Miró, i amb el periodista Jaume Clotet. I a la segona part del programa, avui parlarem de les sèries dels 90, el que diuen que són les bones, les sèries que sempre ens porten les periodistes Elena Neira i Olga Vallejo. I avui també arriba a Ràdio Estel el misantrop Sergi Pompermayer, dramaturg i Albert Prat, actor, ens presentaran aquest clàssic que estarà a aquestes festes al Teatre Lliure. Són les 8:09. I obrim el santoral. Avui sí. Aquí toca felicitar, Rafa.
Mira, avui és la Mare de Déu de Guadalupe.
Ah, a veure, ens expliquen una mica.
Molta solera. Mm-hmm. La història d'aquesta Mare de Déu, la de Guadalupe, narra l'aparició de la Verge Maria a un mexicà anomenat Juan Diego al turó de Tepeyac a l'any 1531. La Verge li va demanar que s'hi construís un temple, però quan va anar al bisbe a demanar-li no el va creure. Com a prova, la Verge va fer que Juan Diego trobés roses a l'hivern allà al mateix turó, i en desplegar la seva tilma davant del bisbe va aparèixer impresa la imatge de la Verge de Guadalupe, venerada avui en dia per milions de persones. És patrona de Mèxic, evidentment, de Filipines, de les dones embarassades, per exemple, i també dels migrants.
Ah, mira, sí. Doncs una bona...
Sí, home.
Mare de Déu, una bona
Verge. Una bona Mare de Déu. En totes.
Això sí, exacte. I quantes Guadalupes tenim a Catalunya?
Doncs mira, jo pensava que seria una cosa residual i no està gens malament. 2.207.
Mira,
està bé,
eh? I tant. Doncs felicitat a totes elles. I felicitats a totes elles. I què destaquem avui de la premsa religiosa?
Mira, mirem cap a Roma. Vatican News titula que el papa desitja una solució política per a Síria en un moment delicat. En un missatge al final de l'audiència general d'ahir, el papa francès va expressar aquesta preocupació per la situació d'aquest país. El pontífex va pregar perquè la gent pugui experimentar la pau i la seguretat a la seva terra i perquè les diferents religions puguin caminar juntes en l'amistat i el respecte mutu. A més de Síria, el papa també va recordar Ucraïna i Terra Santa, també Myanmar, demanant que torni la pau, ja que la guerra és sempre una derrota, va dir el papa. A Catalunya Cristiana podem llegir que el cardenal Joan Josep Omella ja ha fet una crida als diocesans per un jubileu de conversió i gestos concrets, segons les seves paraules. La catedral de Barcelona, la Sagrada Família, la parròquia del Tibidabo i l'església del Cotolengo i Santa Maria de Mataró estan entre els temples on es podrà guanyar aquesta indulgència plenària. I, finalment, l'agència Flama explica que l'Ajuntament de València ha volgut recordar amb el seu tradicional pessebre la tragèdia de la Dana, que va provocar tantes pèrdues humanes i materials el passat 29 d'octubre al País Valencià. Per això, la representació del naixement d'enguany compta entre els camells dels Reis Mags d'Orient i un rierol de poc cabal, amb dues figures elaborades com la resta de peces amb fang, que representen un noi i una noia de curta edat, bruts de fang i calçats amb botes d'aigua. Recordem que aquestes i altres notícies les tenim cada dia al Sense Distància a partir de les dues amb Ignasi Miranda.
Gràcies, Rafa.
De res.
Al matí a Ràdio Estel. Tota la informació i l'anàlisi de l'actualitat.
Bon dia, Sílvia Muñoz.
Bon dia.
Avui comencen els recomptes de com aniran les campanyes de Nadal. Per exemple, ho faran els majoristes d'aliments frescos de Mercabarna.
Tot plegat després de saber que la sequera ha limitat l'estoc de denominació d'origen de cava i el preu de les ampolles s'ha encarit entre un 10 i un 15%. També veurem què diuen de la gamba vermella, perquè ja fa setmanes que el sector pesquer alerta que no n'hi haurà per Nadal.
I també ho farà l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguines.
L'entitat donarà a conèixer a l'Associació Espanyola de Fabricants de Joguines l'evolució i les preferències dels compradors i tendències. També es farà una previsió d'aquesta campanya nadalenca i quines són les joguines que més s'estan demanant aquests dies. Per cert, que també es coneixeran les 12 joguines guanyadores a millor joguina de l'any en diferents categories.
I a Barcelona es donaran més detalls del futur museu Thyssen que es farà a la capital catalana.
Aquest migdia, l'Ajuntament de Barcelona, la baronessa Carme Thyssen i el president i CEO de la plataforma inversora Stoneberg, Jaume Sabater, informaran sobre aquest acord. El fons va comprar fa 3 setmanes l'antic cinema Comèdia, que estava al Passeig de Gràcia número 13, per fer-hi el nou museu.
Per altra banda, Transports Metropolitans presentarà el programa d'activitats del centenari del metro de la capital catalana i a Madrid el Col·legi d'Economistes presenta un informe sobre el model de finançament singular per Catalunya.
I atenció, perquè el document es titula Cap al col·lapse del sistema. Podem així detectar una mica cap a on anirà. El Col·legi Professional el presentarà aquest matí.
Gràcies, Sílvia. Són gairebé un quart de nou. Falta un minut per un quart de nou. Arrenquem amb les notícies.
Posa't al dia al matí a Ràdio Estel.
Bon dia, Júlia Gilbert, bon dia, Olma Giró.
Bon dia.
Queden dos dies per acabar la campanya per escollir el nou líder d'Esquerra Republicana. Després del debat intern, l'Assemblea de Foc Nou ha decidit no demanar el vot obertament per cap de les dues candidatures en disputa i demana als seus seguidors que votin amb consciència després de saber, per exemple, Oriol Junqueras va demanar a l'exconseller d'Exteriors, Alfred Bosch, un dels membres de Foc Nou, que no activés els protocols antiassetjament de la Generalitat per un cas que afectava el seu departament, tal com va explicar l'Agència Catalana de Notícies. Aquest dissabte, els 8.000 militants d'Esquerra tenen dues opcions, o mantenir Junqueras com a president després de 13 anys com a líder dels republicans, o apostar per Xavier Godàs i que Nova Esquerra Nacional es posi al capdavant del partit per revertir els mals resultats de les últimes eleccions. Aquesta tarda, a partir de les 7, Junqueras i Godàs faran un cara a cara a la seu nacional del partit, al carrer Calàbria, al centre de Barcelona.
Sí, després de l'assemblea celebrada i el vespre, Foc Nou ha fet públic un comunicat on diu que cap de les dues opcions compleix el 100% amb les 5 condicions que havien posat sobre la taula. La llista d'Helena Solà, que va quedar eliminada en la primera ronda, ho ha decidit per una majoria del 60%. Això sí, en una infografia penjada després a les xarxes socials demostren que les propostes de Godàs s'acosten més al plantejament polític que ells tenen.
I els 800 votants que van votar Foc Nou tenen a les seves mans decidir cap on volen que es decanti el partit. Com dèiem, aquestes últimes hores, els dos candidats han tret pit de les seves propostes. Oriol Junqueras ho ha fet a l'acte final de campanya a la ciutat on viu, a Sant Vicenç dels Horts, un míting on ha volgut desmentir que es negués a activar el protocol sobre assetjament sexual en el cas que esquitxava el cap de gabinet de l'exconseller d'Exteriors, Alfred Bosch. Ben al contrari del que deia just unes hores abans el mateix Alfred Bosch a TV3.
Ara ha sortit aquesta informació, que pel que fa al fons de la informació és certa. És cert el que jo vaig dir a les meves al·legacions, que vaig anar a la presó de Genoés, ho vam compartir amb Oriol Junqueras, i em va compartir també la decisió de que això no s'havia d'activar els protocols.
Junqueras es defensa i nega els fets taxativament. Com ho dèiem, ho ha fet en aquest míting de militància Decidim, que ha seguit la cap de política de la casa, Judit Caselles.
Més de 300 militants han fet costat a Junqueras a les portes de la votació de dissabte, tot un bany de masses a la ciutat on viu. El candidat a la reelecció, Natal Gray, ha començat el seu discurs dient que la seva prioritat serà acabar amb el joc brut dins el partit. Ell se sent víctima d'atacs, mentides i difamacions i diu que ja n'hi ha prou.
N'estem farts d'estructures B. N'estem farts de gent que calla veritats durant anys i que s'omple dir mentides a tres dies d'un congrés. I també estem convençuts que aquestes mentides no els serviran de res, perquè la militància d'aquest partit sap la veritat i perquè és prou forta per reconstruir aquest partit.
Un míting on el públic ha pogut fer preguntes directament a Junqueras i a la seva número 2, Elisenda Alemany, sobre quina ha de ser l'estratègia de futur de republicans. Entre les prioritats, acostar més el partit als afiliats, vigilar que el PSOE i el PSC compleixin amb els acords i eixamplar la base per avançar cap a la independència amb l'objectiu del 2031.
Però no només Oriol Junqueras ha volgut donar un cop d'efecte quan falten 48 hores per la consulta a la militància. El candidat de Nova Esquerra Nacional també ha donat a conèixer la seva proposta estrella per mirar de convèncer els indecisos. Xavier Godàs proposa sotmetre's a una qüestió de confiança d'aquí a 3 anys, Judit.
Godàs vol mirar de convèncer aquells que dubten sobre si arriscar-se a fer-li confiança o apostar per un lideratge amb el qual ja estan familiaritzats, com és el de Junqueras. Amb l'objectiu d'esgarrapar els prop de 800 vots a Foc Nou, l'exalcalde de Vilassar de Dalt anuncia el seu compromís a sotmetre's a una qüestió de confiança el 2027 en cas de ser el nou president del partit. D'aquesta manera, la militància tindria més veu aquests pròxims anys i podria decidir si vol mantenir-lo al càrrec o apartar-lo.
Convocarem immediatament després de les eleccions de 2027, un congrés perquè es validi si la gestió que haurem dut a terme és correcta o no és correcta. Deixeu-m'ho dir d'una manera més clara i diàfana. Un congrés que serà una moció de confiança a la nostra capacitat d'haver arribat als propòsits que ens plantegem a l'hora de tirar endavant amb el partit a partir del 14 de desembre.
La consulta es faria després de les eleccions municipals del 2027, amb els resultats electorals a la mà i sabent si els republicans haurien aconseguit o no superar la mala ratxa electoral. Amb aquest gest, Godàs espera que els indecisos li facin un vot de confiança, sabent que tindran dret de premiar o sancionar el seu lideratge.
Enmig del debat intern, Esquerra busca marcar perfil propi. Aprofitant la sessió de control al govern, els republicans collen Salvador Illa al Parlament. Ho han fet amb la integració de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al sistema d'emergències del 112, un tema que ha aixecat polseguera a la cambra catalana. És Josep Maria Jové, president dels republicans al Parlament.
Però Esquerra no hi serà mai quan vostès, com la setmana passada, reculin a la defensa de la sobirania del país. Han de rectificar, president. Perquè el grup parlamentari d'Esquerra només se sent compromès avançant els acords presos el mes d'agost. No comptin, doncs, amb nosaltres per iniciar cap altra negociació. Reverteixin el despropòsit dels Mossos i el 112 de la Junta de la setmana passada o no comptin amb nosaltres.
I en la resposta, el president Illa ha fet una crida a la calma.
Jo estic obert a escoltar propostes, més si venen de grups que han tingut la responsabilitat de dirigir-nos les quadres, estic obert a escoltar propostes que millorin l'objectiu de protegir ciutadans. No he acceptat cap imposició de ningú, també vi dic, cap imposició de ningú. Hem donat continuïtat a feines que havien iniciades amb l'objectiu, insisteixo, de defensar el caràcter integral dels Mossos d'Esquadra i de garantir un bon servei als ciutadans.
I des de Madrid, Junts reclama a Pedro Sánchez que reaccioni. Per aconseguir-ho, els de Carles Puigdemont amenacen que no negociaran els pressupostos de l'any que ve, ho va dir la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya.
No he visto que se hayan pagado los presupuestos que no se han ejecutado en Cataluña, y por ponerte solo un ejemplo, los últimos en Madrid se ejecutaron un 212% y en Cataluña un 46%, por lo tanto, menos de la mitad de lo que correspondía a Cataluña se ha pagado. Como todo esto aún no se ha pagado, yo veo muy difícil o imposible que haya presupuestos nuevos. Es que hasta que no se pague lo que se debe a los catalanes, no podemos sentarnos a hablar de unos presupuestos nuevos.
Des d'Esquerra Republicana són molt crítics amb el paper de Junts i l'acostament que estan fent els de Puigdemont amb el Partit Popular. Gabriel Rufián és el portaveu dels republicans.
Pero es que los conozco mucho y estoy absolutamente convencido de que Junts hará tarde o temprano presidenta Feijóo vía la que sea y que simplemente está girando el camino tanto en Cataluña como aquí.
Davant d'aquesta posada en escena de Junts, Sánchez manté el seu compromís de reunir-se amb Carles Puigdemont. Creu que la trobada amb l'expresident català és coherent amb la seva estratègia respecte a Catalunya. Tot i això, encara no hi ha res agendat.
Sí, Pedro Sánchez recorda que el bon moment econòmic permet acords i una millora de l'autogovern català. En tot cas, relativitza les advertències de Junts per Catalunya com la qüestió de confiança que li reclama Carles Puigdemont. Ha afirmat que el partit independentista ha de saber llegir el moment i també l'estat d'ànim de la ciutadania de Catalunya, que al seu entendre passarà per la política útil i no pel trencament i la confrontació. Per tot, ha avisat que si els juntaires s'alien amb el Partit Popular, quedaran aïllats en el tauler polític català. El cap de l'executiu ha subratllat, però que no creu que això passi.
Un Sánchez que avui estarà molt pendent del Tribunal Suprem. És l'exministre José Luis Ábalos que aquest matí està citat a declarar davant del jutge pel cas Koldo i que en aquestes declaracions deia que té moltes ganes de parlar. Serà el primer cop que Ábalos parla, com dèiem, als tribunals per explicar quin paper ha tingut en les compres irregulars de mascaretes i material sanitari durant la pandèmia. Fonts jurídiques asseguren que l'exministre contestarà totes les parts i això implica també el Partit Popular, que preguntarà en nom de les 7 acusacions populars.
Fins ara, Ábalos sempre ha negat la seva implicació en aquesta trama. Recordem que aquesta setmana ja va demanar retardar la compareixença judicial, un fet que li hagués permès declarar després que de Aldama i del seu exassessor, Koldo García, que estan citats els pròxims 16 i 17 de desembre.
I el Sindicat de Llogateres de Catalunya comença les primeres vagues de lloguer després de la gran manifestació del 23 de novembre que va concentrar més de 150.000 persones al centre de Barcelona. Les primeres vagues es fan en dos blocs. Un és a Salou i l'altre a Sentmenat. I tots dos són propietat de la Caixa. En té més detalls en Xavi Toscano.
En aquests edificis, els inquilins s'han posat d'acord per deixar de pagar les mensualitats després d'anys d'inseguretat en els contractes i de cobraments excessius per part de la propietat. El que fan és ingressar la quota en un altre compte, propietat dels veïns, i no a Immocaixa, que és la propietària dels blocs. En el cas de Salou, 26 famílies ja han deixat de pagar 2 mesos de lloguer, ja que la intenció és recuperar l'import de l'IBI que la propietat, segons ells, els ha anat cobrant injustament. Fins que la companyia no els torni els diners, ells continuaran tornant rebuts. Pel que fa a Sant Manat, s'han posat d'acord en una assemblea celebrada aquest dimarts i diversos llogaters han decidit deixar d'abonar les mensualitats a partir de l'1 de març. La Marta és una de les inquilines.
Portem certs anys d'assetjament immobiliari en forma de preus abusius, falta de manteniment dels edificis i més de 16 clàusules abusives en tots els contractes firmats per persones que compleixen els requisits de vivenda de protecció oficial. Totes les veïnes estem en risc de desnonament per la pèrdua progressiva de la qualificació de protecció oficial.
Després d'aquest pas, la intenció del sindicat de llogateres és portar la vaga en edificis de Barcelona. De fet, aquest dimecres ha començat un porta a porta a 500 habitatges perquè s'assumin a la vaga. Enric Aragonès n'és el portaveu.
Des d'avui mateix començarem a fer assemblees en totes aquesta resta de promocions d'habitatge protegit gestionades per Immocriteria que no han estat adquirides per Incasòl o que no s'ha anunciat l'adquisició, perquè s'assumin també a la lluita i, per tant, que l'1 de març puguem anunciar encara més promocions que inicien aquesta vaga.
D'altra banda, aquest dissabte el Sindicat de Llogateres de Catalunya formarà a uns 150 llogaters perquè coneguin de quina forma poden començar una vaga de lloguer.
Per cert, que si avui aneu al Mercadona i no hi trobeu tots els productes, no us estranyeu. Aquesta matinada, els 150 treballadors dels centres de distribució han fet vaga per denunciar que l'empresa incompleix els acords que van firmar fa 4 anys per millorar les seves condicions laborals. S'han aturat els operaris dels magatzems de Sant Sadurní d'Anoia i d'Abrera.
I que treballen per Disfrimur. Aquesta empresa porta tot el servei de logística i de transport dels supermercats, propietat de Joan Roig. Els treballadors denuncien que l'empresa no vol complir amb els acords tancats l'any 2020. Disfrimur diu que la culpa és de Mercadona, que els imposa les condicions per treballar quan els contracta els serveis. Entre d'altres, l'empresa ha fet fora uns 60 conductors dels centres d'Abrera i de Sant Sadurní. Els sindicats denuncien que Disfrimur els ha substituït per camioners de Girona i de Tarragona que cobren menys perquè tenen convenis regionals diferents. Per la mateixa feina poden cobrar fins a un 18% menys del sou dels treballadors dels magatzems de Barcelona. Per tot plegat, reclamen que els conductors acomiadats siguin reincorporats i que la plantilla Abrera i a Sant Sadurní torni a ser d'unes 200 persones. Si no accepten aquestes demandes, demà tornaran a fer vaga. Serà de 7 del vespre a les 8 del matí, afectant de ple les hores de distribució. I si la cosa no canvia, ja han dit que començaran una vaga indefinida a partir del 23 de desembre.
I per primera vegada en molts anys pot ser que aquest Nadal no hi hagi tot el cava que tothom vulgui veure. La sequera ha reduït moltíssim la producció, sobretot en zones del Penedès. El que ja donen per fet els professionals del sector és que el cava serà més car.
Sí, la barema d'aquest any ha acabat amb 209 milions de quilos de raïm. Això és un 28% menys que en collites anteriors. I com que hi ha hagut menys producció, els preus també han augmentat. De fet, a Espanya, els preus de venda han pujat entre un 10% i un 15% en relació als tres primers trimestres de l'any passat, del 2023. Llegim avui al diari La Vanguardia que, a banda de la sequera, que era el que també ha afectat molt, és la dràstica caiguda d'exportacions al mercat alemany.
I els pescadors catalans han rebut de manera desigual l'acord sobre les quotes de pesca tancat a Brussel·les. El nou pacte manté els mateixos dies de feina per la pesca d'arrossegament al Mediterrani, però això sí, els obliga a adaptar noves mesures de sostenibilitat. La confraria de la Ràpita, que plega la flota d'arrossegament més important del país, creu que es tracta d'un xantatge. I, en canvi, a Girona hi ha alguna confraria que sí que ho veu amb bons ulls.
Els pescadors del Montsià se senten enganyats i veuen també injust que els penalitzin els períodes de veda voluntària que ja fan. En parla Joan Balaguer, és secretari de la Confraria de Pescadors Verge del Carme de la Ràpita.
La premissa que ens van donar era que ja anaven a defensar el sector i jo que crec que han tirat una patada avant, però us hi sento tocats de mort. Perquè no es pot ser viable en els dies que testem una acció. L'acord que hi ha hagut ha sigut fent a prova dels 27 dies. O sigui, per l'any que ve, nosaltres ja tenim 27 dies. I si fan el xantatge de que si passes una sèrie de mesures, te'n donarem més i podràs anar quasi tants com els que anar. Però o sigui, tornem a tindre una reducció primera de jornades.
A Girona, els únics que han rebut l'acord amb bons ulls són els pescadors de Palamós. Diuen que no notaran els canvis perquè ja fa anys que repliquen el model que s'ha acordat a Brussel·les.
Ara vam fer aquesta inversió amb menys ajuts, no hi havia la gamba que hi havia ara, i només donaven el 50% d'ajuts, que, bueno, costa una mica fer pescar aquest tipus de parejo, però a veure, amb la tecnologia que hi ha avui en dia, amb els sensors que es porten i tot, tampoc costa tal i tant, no? I aquí funciona, sobretot no som tan agressius amb el fons marí, que penso que és un dels termes que Brussel·les apreta sobre la pesca d'arrossegament.
És Francesc Benaiges, de la confraria de Palamós. Allà els pescadors confien que hi hagi un repartiment de quilos de gamba per cada confraria i que no sigui global, ja que els preocupa també la reducció d'un 10% que proposa aquest acord.
Avui està previst que es reuneixin els partits al Parlament per abordar aquest acord. Tant la Generalitat com el govern espanyol garanteixen que els pescadors podran mantenir els dies de pesca, però també reconeixen que es reduiran els quilos de captures.
Sí, n'ha parlat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
Hi haurà un descens de les captures, per tant, encara que puguem pescar els mateixos dies, les tècniques que s'hauran d'utilitzar reduiran les captures i també, evidentment, hi ha un esforç inversor, s'hauran de fer unes inversions a les embarcacions que tindran un cost econòmic. Per tant, anem a avaluar de quan estem parlant, amb calma, amb prudència, i sobretot anem a fer els deures pel futur.
Ordeig també ha dit que hi ha una gran discrepància a hores d'ara entre el càlcul dels científics catalans sobre els estocs de peixos al Mediterrani i els comptes que fa Brussel·les. En aquest sentit, la Comissió Europea ja ha dit que està disposada a obrir un període de reflexió al llarg de l'any vinent sobre aquesta qüestió.
Des del govern espanyol donaran suport econòmic als pescadors i ja avisen que les mesures compensatòries que demana Brussel·les seran difícils d'aplicar. Ho ha dit el propi ministre d'Agricultura, Luis Planas.
Lo hemos hablado con la Comisión Europea y vamos a buscar los mecanismos de apoyo público para hacer lo más liviano posible la asunción de los costes económicos de la implementación de estas medidas. Son medidas que, debo reconocer, son medidas complicadas de su puesta en práctica.
I des del sector que es dedica a la vedella estan preocupats per les conseqüències de l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i l'Amèrica del Sud. Els ramaders consideren que països com Argentina o el Brasil tenen una normativa molt diferent a l'europea i això complicarà els preus del mercat.
L'Associació Catalana de Criadors de Vaca avisa que serà el sector més perjudicat. N'ha parlat el president de l'entitat, Ricard Godia.
Estos països són molt productors de carn de vedella. Som els productors de carn de boví, però en unes normatives totalment diferents a les que nosaltres estem produint. I és el que sempre hem estat dient. Necessitem les clàusules espill, necessitem que ells produïssin igual que nosaltres per poder entrar a Europa. No entenem que aquest tractat s'hagi firmat ara.
L'altra gran problemàtica és la malaltia de la llengua blava, perquè, segons Godia, pot provocar que d'aquí 9 mesos, com a màxim, no hi hagi animals per produir carn.
I en la sessió de control al Parlament, Ramon Espadaler ha confirmat que els 5 nous jutjats de Barcelona començaran a funcionar a finals de febrer. La mesura s'emmarca en el pla contra la multireincidència firmat entre la Generalitat, l'Ajuntament i el govern espanyol.
Ja ens hem posat a treballar i sí que us puc anunciar que al febrer estarem en condicions d'acollir els 5 nous jutjats a la ciutat de la justícia. Per tant, tenim els espais identificats, tenim tot el tràmit administratiu i d'adequació física d'espai i de disponibilitat de fins als 15 funcionaris que donaran servei en aquests diferents jutjats. Doncs això ja està en marxa.
La Cambra Catalana també ha fet el primer pas per frenar el projecte del Hard Rock. Aquest dimecres ha aprovat la proposició de llei d'Esquerra i els Comuns per acabar amb els beneficis fiscals al macrocasino que s'ha d'instal·lar al Camp de Tarragona.
El Hard Rock va ser, de fet, el detonant del final de la legislatura passada. El PSC no volia pactar els pressupostos si no hi havia el macroprojecte i els Comuns n'exigien la retirada per votar-hi a favor. Posteriorment, els socialistes van subscriure amb Comuns i Republicans aquest acord a canvi que investissin Salvador Illa. Per tot plegat, Jèssica Albiach i Raquel Sans s'han felicitat per aquesta entesa.
Reconeixen el canvi de posició del PSC i d'Esquerra Republicana. Un canvi de posició que ha fet possible també arribar avui. I per això els felicitem, perquè la CUP i els Comuns sempre hem estat en el mateix posicionament.
Si avui podem fer el primer pas per aturar el Hard Rock, és perquè Esquerra va incorporar aquesta llei a l'acord per desencallar la investidura del president Illa.
Junts, PP, Vox i Aliança Catalana s'hi han oposat. La proposició de llei que es debatrà planteja reformar la llei per suprimir els privilegis fiscals aprovats ara fa 10 anys i que permetrien que el macrocomplex pagués només un 10% d'impostos sobre els ingressos provenents del joc i no un 55% com li pertocaria.
I els metges estan preocupats perquè cada dia hi ha més persones que es prenen més de 10 medicaments al dia i, a més, ho fan sense recepta. Aquest consum excessiu de medicaments pot provocar efectes greus en la salut. Barcelona i el cinturó metropolità són les àrees de Catalunya amb més pacients que es prenen tants medicaments.
Sí, de fet, un 4% de la població atesa als centres d'atenció primària de Catalunya pren 10 o més medicaments cada dia. Són dades preocupants i més si tenim en compte que és una tendència que va a l'alça. Són diversos els factors que expliquen aquest excés de medicació. El primer de tots, l'edat. Com més grans són les persones, més medicaments es prenen. Llegim al diari El Periódico que el gènere, en aquest cas, també és important. Les dones es mediquen més que els homes. Les condicions socioeconòmiques també influeixen. Les zones més pobres són les que estan més sobremedicades. I és que la pobresa està relacionada a més malaltia, més patologia i més medicaments. En canvi, per exemple, zones amb la renda més alta, com el districte de Sarrià-Sant Gervasi, no hi ha tants pacients que estiguin tan medicats. En general, però, cada vegada prenem més fàrmacs. Els professionals recorden que sobremedicar-se pot tenir greus efectes en la salut i que també comporta una despesa sanitària més gran.
I l'exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, alerta que el canvi climàtic és un dels perills més importants per la salut pública.
El pacte ha de tenir i té una altra visió. El pacte, quan jo vaig arribar, estava en la Conselleria de Salut. I jo vaig demanar, d'acord amb la persona que el portava, no? Escolta, anem a presidència. Per què? Per una raó molt senzilla, perquè la salut mental no és només atenció sanitària. És parlar de treball, és parlar de justícia, de drets, és parlar d'educació. És fer un treball transversal de tot un govern. Estem veient coses que no havíem vist. Una sèrie de fenòmens naturals que s'estan donant, que sempre s'han donat, però que s'estan donant amb més freqüència i més virulència. I això, evidentment, també ajuda. Perdó, això també significa salut. Mm. Hi ha algunes infeccions que, bueno, que es veien, però es veien, per dir-ho d'alguna manera, de manera molt anecdòtica i en comptagotes. El virus del Nil s'ha observat en un cas de dengue autòcton sud de França.
L'exconseller de Salut ho ha dit en aquest mateix programa, on també ha destacat que el Pla Nacional de Salut Mental aprovat pel govern és una bona iniciativa, però cal que també impliqui tots els departaments.
El pacte ha de tenir i té una altra visió. El pacte, quan jo vaig arribar, estava en la Conselleria de Salut. I jo vaig demanar, d'acord amb la persona que el portava, no? Escolta, anem a presidència. Per què? Per una raó molt senzilla, perquè la salut mental no és només atenció sanitària. És parlar de treball, és parlar de justícia, de drets, és parlar d'educació. És fer un treball transversal de tot un govern.
I un nou fàrmac oral millora els resultats clínics de les pacients amb un tipus de càncer de mama avançat. L'assaig s'ha presentat aquest dimecres al Congrés Internacional sobre aquesta malaltia que se celebra fins al 14 de desembre als Estats Units. Cristina Saura, cap de la unitat de càncer de mama de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, és coautora d'aquest estudi.
Les dades mostren que tractar les pacients amb càncer de mama avançat amb el fàrmac Imlunestran en millora la supervivència sense progressió en comparació amb la teràpia.
I atenció amb aquesta notícia que llegim avui a La Vanguardia. Ja us avanço que només és un assaig clínic, però els resultats són bons. Dues persones amb càncer de bufeta i una amb càncer de fetge, totes elles amb metàstasi, s'han curat gràcies a un tractament que combina un fàrmac d'immunoteràpia i un altre d'anticòs.
Sí, gràcies a un innovador anticòs han aconseguit millorar la immunoteràpia de diferents tumors en un assaig clínic internacional que lideren científics de la Clínica Universitària de Navarra. Els resultats es van presentar ahir a la revista Nature i mostren el potencial que tenen els anticossos contra la proteïna GDF15 que s'agrega al mateix tumor. En alguns casos tractats en l'assaig, però els pacients no han respost en aquest tractament. Ara caldrà investigar perquè algunes persones hi responen i altres no, i també buscar biomarcadors per seleccionar les persones en què és més probable que sigui eficaç.
I creix gairebé un 6% el risc de patir un accident a la xarxa viària catalana. La carretera de la Rabassada, aquí a Barcelona, torna a ser la via més perillosa. Així es desprèn de l'estudi d'accidentalitat del RAC que analitza el trienni 2021-2023.
És el primer cop en uns anys que s'ha invertit la tendència decreixent de l'índex de risc. Cristian Verdagí és el director de l'àrea de mobilitat del RAC. N'explica els motius.
I en el conjunt de la xarxa viària catalana, la sinistralitat, el període analitzat, que són els anys 20, 21 i 23, ha crescut un 14,1%, i en canvi la mobilitat només un 8%. Això fa que l'índex de risc hagi crescut un 5,7% acumulat en aquest període, passant d'un 17,5% a un 18,1%, que és un índex baix, però constatem que s'ha invertit aquesta tendència a la baixa.
L'informe ha mostrat que les possibilitats que tingui lloc un accident greu són 4 cops majors a carreteres convencionals i que el 45% dels sinistres greus tenen una moto implicada. La Rabassada torna a ser la via més perillosa i el tram que concentra més accidents és l'enllaç de la 2 a l'AP2 i amb la B20, la B10 i la C32.
Encara sobre mobilitat, el macrocontrol de camions a l'AP7 que han fet els Mossos d'Esquadra ha acabat amb més de 300 denúncies per diverses infraccions relacionades amb el transport, amb avançaments prohibits o amb distraccions durant la conducció.
Aquest punt de control s'ha instal·lat a Martorell, en sentit sud. Dels 640 vehicles inspeccionats, se n'han aturat 43. S'han interposat denúncies per temps de conducció i descans, no tenir certificat d'aptitud professional del conductor i no més per la ITV o els pneumàtics. 238 sancions més han estat per avançaments de camions a llocs on està prohibit i la resta per utilitzar el mòbil o per altres motius.
Per cert, i alerta als que us moveu pel centre de Barcelona, el carrer Urgell estarà tallat en dos trams durant gairebé un any. La mesura es pren per les obres de la línia L8 que s'estan fent i que ha d'unir Ferrocarrils de la Generalitat entre la plaça d'Espanya i l'estació del barri de Gràcia. I això afectarà la mobilitat de 50.000 vehicles.
La nit del 19 al 20 de gener quedarà completament tallat el tram d'Urgell entre els carrers de Còrsega i Rosselló, incloent-hi el xamfrà d'aquest segon carrer. Tot quedarà ocupat per les grans màquines perforadores. Els vianants, en canvi, sí que podran seguir circulant per les voreres. El segon tall es farà durant el matí de diumenge 23 de febrer. Serà, en aquest cas, en el tram del carrer Urgell, més pròxim a la plaça Francesc Macià, entre la plaça i el carrer de Buenos Aires, i també afectarà la Cruïlla. Fons del Departament de Territori i de l'Ajuntament admeten que aquestes obres provocaran diverses afectacions importants i també han explicat les possibles alternatives. El consistori planeja desviar pel carrer Nuancia els 18.000 cotxes que habitualment entren per la Diagonal i que volen girar pel carrer Urgell. Des de la Diagonal s'obligarà a girar per aquesta altra artèria per apropar-se a l'Eixample des d'altres punts. Per als 32.000 cotxes que pugen diàriament pel carrer Urgell, la solució també és mixta. Els que pugen des de Sant Antoni es desviaran per Rosselló fins a Calàbria i els que s'acostaven a Urgell per Aragó se'ls obligarà a seguir amunt per Casanova o bé per Aribau.
I no marxem de Barcelona, marxem de la capital catalana perquè l'Ajuntament ha detectat que hi ha 236 persones que poden arribar a donar més de 2 quilos de menjar als coloms al dia. Però és que aquests animals només necessiten 30 grams de menjar al dia per viure. Per això, l'Ajuntament ha decidit posar en marxa una campanya perquè aquests alimentadors, podríem dir alimentadors professionals gairebé, redueixin o frenin aquesta pràctica.
Sí, així ho ha explicat la directora del Servei de Drets dels Animals, Carme Maté, que ha remarcat que donar menjar als coloms el genera, entre d'altres, problemes de malnutrició.
Però la intenció és tant la conscienciació i entendre que realment alimentar els animals, i en aquest cas els coloms, no els hi afavoreix, no els hi ajuda, sinó que els estàs perjudicant.
La campanya que es farà durant aquest mes de desembre intenta conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'evitar aquesta pràctica i per fer-ho, 4 parelles d'informadors es desplaçaran per 40 espais on s'ha detectat aquest problema.
I l'Ajuntament de Barcelona ha començat els tràmits per restaurar l'Arc de Triomf després de detectar l'avançat estat de degradació que pateix aquest monument.
Sí, el consistori ha tret a concurs la redacció del projecte executiu per la remodelació de l'emblema del passeig Lluís Companys, tot plegat després que l'informe tècnic que acompanya la licitació sostingui que la situació del monument és crítica, ja que les patologies que pateix comprometen greument la seva integritat. La pitjor part se l'enduen els conjunts i elements escultòrics que decoren l'arc, que estan fets amb pedra artificial. Els tècnics sostenen que aquests elements estan construïts amb material de baixa qualitat, procedents de França i Hongria, i que no han resistit bé les inclemències del temps, deteriorant la pedra artificial.
I a Síria, el primer ministre interí, Mohamed al-Bashir, ha afirmat que entre les prioritats del nou govern hi ha el retorn dels milions de sirians que viuen refugiats arreu del món.
En una entrevista al Corriere della Sera, al-Bashir ha assegurat que el govern de transició treballarà per restablir la seguretat i l'estabilitat a tot el país i que garantirà també els drets de totes les persones i comunitats. Preguntat pel passat vinculat al jihadisme de l'Organització per l'Alliberament de Llevant, ha dit que les accions equivocades de certs grups han portat a associar els musulmans amb el terrorisme i a l'islam amb l'extremisme.
I a França, els bombers buscaran per últim dia els dos catalans que van desaparèixer dissabte mentre feien una excursió als Pirineus. La parella, que són de Gironella i de Manresa, era força experimentada en aquest tipus d'expedicions, però les condicions meteorològiques estan complicant i molt la tasca dels bombers en la recerca.
Aquest dimecres, 5 gendarmes els han buscat per la ruta que havien previst fer i 5 més han seguit en direcció H per si s'havien desorientat pel mal temps. La gendarmeria ha explicat que els equips han accedit també a les 5 cabanyes que hi ha a la vall per comprovar que no s'haguessin resguardat en una d'elles, però no els han trobat. Dimarts van localitzar el cotxe dels desapareguts al Pla de Peires, l'últim lloc on es pot accedir amb vehicle al seu interior, i van trobar un gos que no és de la parella. Només a aquest punt la gendarmeria ha rescatat almenys 7 persones que havien quedat atrapades a la zona. Si avui no els troben, deixaran de buscar-los.
I acabem amb un apunt sobre l'operatiu que us explicàvem ahir per tràfic de drogues que s'havia desplegat sobretot aquí al barri de Sants de Barcelona. Doncs ha acabat amb 9 persones detingudes per aquest grup dedicat al tràfic de cocaïna d'altres drogues sintètiques. Un grup que actuava a escala mundial, i és que l'organització, a més d'estar a Barcelona, també tenia ramificacions a Austràlia.
El dispositiu ha estat coordinat pels Mossos d'Esquadra juntament amb la Guàrdia Civil, i també hi ha participat la Policia Federal Australiana. Els Mossos han fet 9 entrades i escorcolls a Barcelona i a Eivissa. La policia catalana, a casa nostra, ha fet intervencions a Ciutat Vella, a la Sagrada Família, Sants i al districte de Sant Martí, un cas que està sota secret de sumari.
Gràcies, Olma, gràcies, Júlia. Anem amb els esports.
Tota la informació al matí a Ràdio Estel.
Hola de nou, Rafa.
Hola, Pol Massip.
Gran nit culer a Europa, eh? El Barça s'imposa al Dortmund i aconsegueix una victòria importantíssima al camp del Borussia. Va guanyar 2-3 i això li permet consolidar la segona posició a la Lliga de Campions.
Gran partit. Els veuran van dominar la primera part, però el Dortmund va reaccionar a la segona, igualant el marcador en dues ocasions. Partit ple d'alternatives i gols. Finalment, un doblet de Ferran Torres amb Lamine Yamal com a assistent en el gol definitiu va donar el triomf als homes de Flick. Un altre dels destacats, Marc Casado, valorava així la victòria en zona mixta.
Hoy el equipo ha estado espectacular, una primera parte en la que hemos tenido mucho balón, hemos sabido controlar el partido, pero las ocasiones pues no han entrado. Y una segunda parte en la que el equipo ha sido muy eficaz, hemos sabido pues meter las ocasiones que hemos tenido y sobre todo pues en momentos complicados donde el equipo rival y la afición rival apretaba, pues saber no encajar goles.
Amb aquesta victòria el Barça consolida la segona plaça en la lligueta i s'assegura la classificació per a la següent fase de la competició. En altres resultats destacats podem parlar també que l'Atlètic de Madrid va superar amb solvència l'Slovan Bratislava per 3-1 amb un Griezmann que continua estel·lar, mentre que la Juventus va sorprendre derrotant un Manchester City en hores baixes per 2-0.
Jornada de Champions avui també, però qui li toca jugar és el Barça femení. Les Blaugrana visiten a les 9 el Hammarby suec amb la intenció de guanyar per continuar aquesta persecució particular que manté el Manchester City.
Així és, les angleses són primeres del grup D després d'haver guanyat tots els partits disputats fins ara. Per això, les de Pere Romeu volen sumar els 3 punts i esperen una ensopegada de les seves màximes rivals per poder passar-los per davant. El Barça recupera el partit Salma Parayuelo, ja recuperada de la seva lesió.
I hi parlàvem d'aquest final del derbi barceloní que s'havia disputat.
Per fi es va disputar.
Exacte, aquest Europa-Sant Andreu, que s'han portat els andreuencs 4-6. Els dos equips han jugat, com dèiem, aquest dimecres, els 43 minuts que faltaven, i ho van haver de fer per obligació de la federació a porta tancada, sense públic.
Recordem que el mes passat el partit es va suspendre a la meitat per la caiguda d'una tanca que va amenaçar la seguretat dels aficionats, i amb aquest triomf el Sant Andreu es col·loca en segon lloc a la classificació amb 27 punts, els mateixos que el Sabadell d'Europa és 11 a 21, amb 21 punts.
I encara acabem amb un punt final. La FIFA revela que l'Aràbia Saudita serà la seu del Mundial de Futbol del 2034.
També va ratificar ahir que Espanya, juntament amb Portugal i el Marroc, acollirà el Mundial al 2030.
A veure què passarà amb aquest Mundial 2034, si haurà de tornar a ser en ple hivern com Home, el de Qatar, no? Segur, per les temperatures.
Jo crec que sí, que tirarem per aquí. Que no va estar malament, eh? A mi com a mínim, com per dates, em va semblar curiós i...
Sí, és veritat, que no va... Potser em molesten més aquestes interrupcions setmanals de les finestres.
Home, en aquesta primera part de la temporada cada mes hem parat, eh?
Sí, per això.
Per tant, millor concentrar-ho tot en un mes, que és una idea que té molta gent, i en aquest cas el Mundial 2034, que encara queda, Pau, 10 anys, eh?
I tant. 10 anys. 10 anys, mare meva.
10 anys, es diu aviat.
Sí que van amb antelació, aquesta gent.
Confirmat per el maco país i molt democràtic a Aràbia Saudita.
Exacte, perfecte, Rafa. El que estava pensant, dir que el Barça de Flick sembla el Madrid, que està fortíssim a la Champions i remunta a la Champions i a la Lliga no...
Ahir van sortir molt concentrats, és a dir, es notava que Flick havia llegit doncs, la lliçó, l'havia repetida, perquè tota l'estona s'estaven dient calma, calma, no? No volien pecar d'atacs ràpids i de prendre massa pilotes. Sí, molta concentració ahir, gran partit, gran primera part i gran intercanvi de cops amb el Borussia a la segona. Vam gaudir els culers, sí, senyor.
Perfecte. Doncs, Rafa, ens retrobem en una estona. Fem una breu pausa. I ja tindrem a la tornada de la publicitat aquí als estudis de Ràdio Estel Diana Riba, candidata a la presidència adjunta d'Esquerra Republicana per la llista de militància Decidim d'Oriol Junqueras. No marxeu.
Ràdio Estel.
Dijous 19 de desembre, Ràdio Estel et proposa una marató que regalarà somriures. Ajudarem a la gent gran que viu la soledat no desitjada amb regals de Nadal especials. Fins al 20 de desembre pots portar el teu obsequi a Ràdio Estel de 9 a 2, al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Guants, bufandes, articles d'higiene personal, el que se t'acudeixi. Recorda, fins al dia 20 esperem la teva aportació pels regals de Nadal per a la gent gran. I el dia 19 de desembre, la marató a Ràdio Estel, amb la col·laboració d'Amics de la Gent Gran i el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Si no fa bo, però vols que ho sembli, tenim el teu programa. El matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 11:45 del matí, Mercè Raga i la seva banda prenen el relleu en Pau Massip per fer-te escoltar el que et farà parlar. Perquè les segones parts sempre són boníssimes. De dilluns a divendres a 11:45, Mercè Raga al capdavant del matí a Ràdio Estel. El programa que ni espera ni t'esperes.
El Nadal amb el que somies ja és a Centre Verd. Vine a descobrir els diferents estils del Nadal. Una infinitat de productes inspiradors, les més belles plantes nadalenques i una gran col·lecció d'arbres. Fes del teu Nadal una experiència inoblidable. I recorda que també tenim moltes idees de regal. És el moment perfecte per compartir l'escalfor del Nadal amb la família i els amics. Centre Verd, a Salt. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos.
Ple pulmó. per les malalties respiratòries. El 15 de desembre col·labora amb la Marató de 3CAT. Diu molt de tu.
Decidir portar el pare a una residència no va ser fàcil, però quan vaig conèixer Los Tilos vaig saber que estava fent el correcte. Aquí rep atenció especialitzada i jo tinc la tranquil·litat que està ben cuidat, en un espai segur i acollidor. A Los Tilos, el meu pare no només està en bones mans, és a casa.
Visita Los Tilos al carrer Cerdanya 480 de Barcelona o troba'ns també al 93 450 7000 i a bastondeoro.com.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Hi ha moments que val la pena recordar tota la vida. Aquest Nadal pots personalitzar en 20 moments i fer dels teus records regals inoblidables. Entra a i-moments.cat i amb les teves fotos crea àlbums, tasses, coixins, trencaclosques, polaroids. Aquestes festes regala en 20 moments. i-moments.cat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Falten 4 minuts per les 9 i també falten 2 dies perquè la militància d'Esquerra Republicana torni a anar a les urnes en aquesta segona volta. Que ha de decidir el futur del partit, ha d'escollir el president. Ho ha de fer entre Oriol Junqueras o Xavier Godàs. En la primera votació, Junqueras no va arribar al 50% dels vots, però es va quedar molt a prop, a gairebé un 49%, i per això aquestes hores finals poden ser decisives. Avui, per parlar-ne, tenim aquí a l'estudi la candidata a la presidència adjunta per Militància Decidim, Diana Riba. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per convidar-me.
Aquest final de campanya està sent bastant complicat, no? Ahir l'Agència Catalana de Notícies, no, abans d'ahir, em sembla que era, revelava el cas aquest de tot el que va passar al voltant de l'assetjament al Departament d'Exteriors quan el liderava l'Alfred Bosch. I ahir l'Alfred Bosch a TV3 va confirmar el que havia dit en les al·legacions, en què deia que Junqueras li va dir que no activés el protocol d'assetjament de la Generalitat ni del partit per resoldre el tema. I estava mirant a les xarxes que tu vas dir que s'havia actuat d'aquesta manera, que el partit havia fet els deures, i que, o sigui, ho deies com en primera persona. Jo et volia preguntar, dic, no sé si quan ho dius en primera persona ho dius pel sentiment de pertinença al partit o perquè vas tenir un paper en aquest cas, en aquesta situació que es va viure.
Bé, jo crec que en primer lloc la sororitat de les dones en aquest món ha de ser màxima, i quan es parla d'un cas d'assetjament en un moment en què es torna a revictimitzar les víctimes, doncs s'ha de parlar en primera persona, perquè no és un eslògan. Quan ens toquen a un, ens toquen a totes, i quan s'utilitza un cas d'assetjament sexual per fer decantar la situació en un congrés d'Esquerra Republicana a poques hores d'aquest congrés, doncs ens sembla immoral. I, per tant, utilitzar aquest cas d'assetjament, com en el seu moment el tema de l'Alzheimer, doncs ens fa passar molta vergonya i ens fa sentir molt indignades. Evidentment, a darrere hi ha unes víctimes, són companyes de partit o no, són companyes de feina, i, per tant, sí, parlo en primera persona, perquè ens van tocar totes aquell dia. I, per tant, fer una notícia del que es filtra d'unes al·legacions que fa el senyor Bosch en un comitè de garanties on se l'estava acusant d'haver estat tapant un cas d'assetjament, doncs no em sembla una notícia. Fer-ho per destrossar una candidatura davant d'un congrés em sembla immoral. I, per tant, per això vaig ser molt contundent.
Però no... no...
Jo no treballava exteriors en aquell moment. Mm.
Però s'està fent servir el cas d'assetjament o s'està fent servir l'actuació d'Oriol Junqueras en aquell cas d'assetjament? O sigui, el que s'està posant en dubte és com ho va gestionar el president del partit, no?
Cap president d'un partit polític de Catalunya pot interferir en uns protocols d'assetjament de l'administració pública. Cap ni un.
Clar,
cap
però,
ni un.
Però no es van activar, que és el que va demanar Oriol Junqueras, no?
Oriol Junqueras va activar tots els protocols del partit.
Sí, però no de la Generalitat.
No podia, era president d'un partit.
Però va demanar que...